Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat, nous oficis digitals. És un podcast que vol ser útil, inspirador per a aquelles persones que voleu canviar de feina, les que us heu de formar per un ofici de futur o les que simplement, com jo, volem conèixer aquest món que s'està creant. Fora tòpics i fora prejudicis, fora també entrevistes. Converso i no paro fins a entendre-ho tot. Per sort, m'he topat amb 9 homes i 9 dones que, a banda de ser uns autèntics cracs, saben divulgar. Començo la conversa motivada i l'acabo il·lusionada. Avui, concretament, coneixerem els oficis dels e-esports, els esports electrònics a través de l'experiència d'un enginyer electrònic de llarga trajectòria que dirigeix la Lliga de Videojocs Professionals, l'anomenada LVP. És en Jordi Soler, que de fet ha tingut diversos oficis digitals fins a arribar fins aquí a dirigir aquesta Lliga de Videojocs Professionals. Després d'aquesta meravellosa conversa que tenim a les instal·lacions de MediaPro, molt amunt, al cel de Barcelona i amb tota la ciutat als nostres peus, després parlarem amb Tomàs Roy, el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Avui en Tomàs Roy ens aporta una solució molt interessant per a les nostres contrasenyes. Hem de tenir una contrasenya per cada cosa que tinguem en digital, però hi ha una solució que ens pot anar molt bé, que és l'autentificador, és a dir, el generador de contrasenyes.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Anem per feina. Capítol 9. Treballar els e-esports. Bruixots, guerreres, criatures fantàstiques. Pot sonar estrany, però aquests són els protagonistes d'un dels esports més populars del món. No és un esport tradicional que juga amb el cos a cos en el terreny de joc, sinó un entreteniment que es disputa a través de les pantalles. Són els anomenats esports electrònics, competicions virtuals de videojocs que s'han convertit en una indústria global que no para de créixer. Clubs com el Barça ja s'han apuntat també a aquest carro. L'any 2022, unes 532 milions de persones van seguir en directe les retransmissions dels partits de videojocs tan populars com League of Legends, Fortnite o Valorant. S'han convertit ja en referents de la cultura popular. Has de conèixer ja la Lliga de Videojocs Professional, la major lliga de competicions de parla hispana del món i la més reconeguda d'Europa. És un projecte fundat a Barcelona per dos catalans que el grup MediaPro va comprar l'any 2019 per 22 milions d'euros. L'any passat va emetre 900 programes en directe i va reunir 77 milions d'espectadors. Part d'aquest èxit es deu a Jordi Soler. Ell és director general de la LVP, un enginyer que ha estat moltes coses i ha fet molts oficis.
Barcelona, en tot el que és l'ecosistema del videojoc i totes les seves derivades, crec que estem superben posicionats, crec que tenim grans professionals, grans empreses. No som capaços de treure-li rendiment a tot això, no? No som capaços de visualitzar-ho, de posar Barcelona al món com una de les capitals del videojoc.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola, Jordi. Com explicaries la teva feina actual a algú que no en té ni idea?
Jo sempre dic el mateix, eh? Mira, fem competicions de videojocs. I a partir d'aquí que preguntin.
Jordi Soler és llicenciat en Enginyeria Electrònica per la Universitat Ramon Llull. Va fer un màster a ESADE i va treballar al departament d'I+D de Telefònica. Va passar per Doxa Consulting, Cable, Televisió de Catalunya, Retevision, Auna i Ono. Ara és el director general de la LVP, la Lliga de Videojocs Professional que organitza el grup MediaPro.
Bé, ets enginyer electrònic de formació, has tingut experiència amb la gestió d'empreses. És una formació indispensable pels e-esports?
No. avui dia, per estar en els e-sports, has de tenir formació. Jo crec que el més important és, com en qualsevol ofici i qualsevol professió, és que t'agradi el que fas i que tinguis capacitat per entendre el que està passant. Però formació necessites.
Què et porta a fitxar per Mediapro l'any 2011?
Bueno, la meva història és una mica rocambolesca, perquè jo entro a Mediapro perquè el grup, sabeu que el grup és molt gran i té moltes iniciatives, moltes que no es coneixen, i en aquells moments tenia una iniciativa que molt poca gent coneix, que era desplegar un fibra òptica amb un operador d'àmbit català. Van demanar a mi que assumís i que ajudés a fer aquest projecte.
Retevisió, Auna, bueno, Ono, tot això també ho has fet, no?
Clar. O sigui, jo, de l'època de la liberalització de les telecomunicacions, que això és una cosa que sona molt lluny, recordem que fa molts i molts anys només hi havia un operador de telecomunicacions, que era Telefònica, i que hi ha un moment en què es va decidir obrir el mercat. I això va ser tota una revolució. Això va passar a finals dels 80, continuant amb els 90, on van, bueno, tots els enginyers que vam sortir en aquella època vam tenir molta feina perquè vam començar a desplegar xarxes de telecomunicacions.
Tu vas tirar el cable.
Jo no sé si us recordeu, fort, però jo recordo Barcelona oberta, les voreres obertes i la gent queixant-se perquè estàvem obrint
carrers.
Això seria
cap al 98, potser, més o menys,
sí,
no?
Sí, 1998. Correcte, 98, exacte.
Clar, tu ets enginyer en electrònica per la Universitat Ramon Llull. Uh-huh. Vas fer també un MBA, em sembla, a ISADE, no?
Correcte.
Vas començar la teva carrera treballant, això deies, al departament d'I+D de Telefònica, i era una mica, no sé si és com començava tot, però clar, ja hi havia internet feia temps. Aquest moment, com es vivia?
Jo vaig disfrutar moltíssim perquè me'n vaig anar a Madrid, me'n vaig anar quan Telefònica I+D era una empresa, Telefònica desenvolupava xips a Madrid, i era apassionant perquè era un moment on les xarxes de dades estaven començant a créixer, i estàvem desenvolupant els xips que anaven en els equips que Telefònica muntava per les noves seves xarxes de dades, que en aquell moment era la petita gran revolució d'aquest país.
No? Clar, em sembla molt curiós, no? Perquè tu diríem que coneixes una mica el que hi ha darrere. Ara estàs fent coses de continguts, no? Que és el que hi ha davant, el que veiem, però tu saps com funciona tecnològicament tot i com,
sí, sí, sí.
Com arriba fins al final. Suposo que tu treballes amb gent que no en té ni idea d'això, no?
Treballo amb gent que no en té ni idea. I és una cosa que continuo donant classes a la universitat, que és un tema que m'apassiona, i una de les coses que fem, cada any ho faig, és sortim de l'aula i ens anem a passejar per Barcelona. No? I passejar per Barcelona vol dir mirar voreres, mirar cables que hi ha per sobre, aixequem alguna tapa... Que, no
que encara n'hi ha molts, no, per sobre. Home, o sigui, parles de Barcelona, que encara...
No,
o sigui,
Barcelona està bastant endreçada.
Està molt bé en fibra òptica, però segons a quin lloc de Catalunya vas, encara veus cables,
sí,
no?, per dalt.
Sí. Això t'ajuda, no?, a entendre que tot això que disfrutem, els mòbils, els videojocs, tot això està connectat. Però està connectat gràcies a que hi ha tota una infraestructura darrere, que en aquest país funciona molt bé, però és que molt bé, estem molt mal acostumats, amb un gran esforç, diguéssim, de pico i pala. És a dir, hi ha molta cosa de fer forats, de deixar les coses ben endreçades, perquè tu t'arribi aquella senyal de mòbil i tu disfrutis d'aquella ampla banda que tenim ara el 5G, el 6 o el 7, tots els que vinguin.
Clar.
Tot això no funcionaria si no tinguéssim totes aquestes infraestructures darrere.
Et devien demanar molt, no? Perquè, clar, o sigui, tu estaves a Telefònica, a I+D, i llavors es liberalitza el sector. En aquell moment vas tenir com moltes ofertes per anar a molts llocs?
No és que tingués moltes ofertes. Jo vaig tenir la sort d'entrar a una consultoria petita que era... ara ja no existeix, Doxa Consulting, que en aquell moment doncs estava treballant per tots aquests operadors.
Feies com a estratègia, no?
Sí, 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 ajudàvem a... Hi havia molta feina i hi havia moltes consultores, i llavors va ser la típica... Treballes amb una consultora que té un client i acabes anant al client. I vaig acabar a Cable i Televisió de Catalunya, en aquell moment es deia. Després va passar a Dimenta, es va integrar en el grup Retevisión, llavors Retevisión es va desmuntar a trossets, i bueno, i vam acabar a Mediapro, final.
També. Doncs ara som en els e-sports, que és un sector que està generant molts nous oficis, no? Els e-sports, els esports electrònics, tenen cada vegada més pes en el món de l'entreteniment. Fa més de 10 anys que vau apostar per normalitzar les competicions de videojocs. Com era aquest sector aleshores i com és ara?
Mira, com era, jo t'haig de dir que m'ho expliquen, perquè jo en aquells moments estava
amb tot això que dèiem, no?
Amb tot això que et deia, no? El que sí m'expliquen, i ho he viscut perquè ho hem viscut a altres països, no estava endreçat, no? Uns moments on de videojocs n'hi ha hagut fa molts anys, això ho sabeu, és a dir, podem dir que des dels 70 que hi ha videojocs i que hi ha cursos o que hi ha
competicions
petites, d'alguna manera, doncs, quasi també des dels inicis. Això va anar creixent, 70s, 80s, cap a finals dels 90s és quan va explotar bastant gràcies a dos o tres iniciatives a nivell mundial, i aquí a Catalunya doncs, va haver-hi 3-4 emprenedors que van arrencar a la LVP perquè els agradava, perquè disfrutaven molt amb això i van començar a endreçar una mica el seu entorn. I a poc a poc es van fer espai a l'ecosistema estatal. No?
És fort, no? Gent endollada que li agradava, en plan, amb il·lusió, anem a fer una lliga, no?
Tal qual. Per ells, fins i tot, no era ni una lliga, no? Era una mica, fem un torneig, que vinguin els nostres amics, i van començar, és la típica història de garatge, perquè era, són quatre amics amb una planta baixa que van aconseguir llogar entre tots, i així va començar tot.
I Mediapro compra aquesta lliga,
sí,
no?
Sí, arriba un moment, va créixer, i hi ha un moment que deixes de ser una start-up i has de fer un pas endavant. Llavors, hi havia, jo diria que dues maneres de créixer, no? Una és buscar un soci industrial o buscar un finançament, un venture capital. Estàvem buscant les dues opcions i ens vam trobar. I Mediapro en aquell moment estava buscant trobar iniciatives en el món digital, què podíem fer, com ens podíem obrir al món de les noves audiències, al món què fer, i ens vam trobar.
Jo recordo alguna declaració, per exemple, de Jaume Roures, no? Que anava molt fort amb aquest tema, no? I també va obrir els ulls a molta gent de dir, ostres, si Mediapro va a sac amb això és que serà important, no? Tu creus que Barcelona és un pol d'atracció pel sector del videojoc?
Absolutament. Barcelona, en tot el que és l'ecosistema del videojoc i totes les seves derivades, crec que estem superben posicionats, crec que tenim grans professionals, grans empreses. Crec que no en som prou conscients. A vegades ho intento explicar a les administracions, perquè amb xerrades, amb trobades, no, anem a fer el hub, però si ja ho som, si ja tenim, si només cal mirar, sortir al carrer, crec que en som més conscients. El que no som capaços és de treure-li rendiment a tot això, no? És a dir, no som capaços de visualitzar-ho, de posar Barcelona al món com una de les capitals del videojoc, no?
Vosaltres cada any bateu rècords acumulant més espectadors i hores vistes. Què fa que no només participar, sinó també observar altres jugant a videojocs sigui un entreteniment cada vegada més popular, també?
Això és una molt bona pregunta. És una pregunta que jo l'he entesa. Jo l'he entesa arrel d'estar i d'entrar, perquè aparentment dius, no ho entenc, no? Llavors, per mi hi ha un punt molt important, que és no tots els videojocs són iguals. Comencem per aquí. Hi ha videojocs que estan dissenyats per ser vistos. I això no tothom n'és conscient. És a dir, el líder aquí, el League of Legends, que és el rei, diguem-ho així, és un videojoc que està dissenyat, evidentment, per jugar i per disfrutar, però també per ser vist. I aquesta és la seva clau de l'èxit. És un joc que està pensat perquè tu fins i tot puguis fer una producció audiovisual en base al que està passant al joc.
I també una cosa, genera com una mena d'atmosfera de comunitat brutal al LOL, no? O sigui, vas a veure una competició i quan sents tota la gent que està xuf, xuf, és una energia que jo no ho he sentit en el futbol, és potser gol i ja està. Crec que LOL és una cosa que fa xup, 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 i la gent va entenent la competició, i si estàs allà i no entens res, t'emociones igualment.
T'emociones igual, correcte.
És molt, és brutal, això, no?
Sí, perquè és una comunitat que porta molts anys treballant-se, no? Porta ja 12 anys, és el més antic en pel que fa diguéssim, a la subcategoria d'e-sports, diguem-ho així, perquè al final són videojocs, no? És a dir, per els e-sports és una categoria dins el món dels videojocs. Llavors, portem 2 anys treballant-ho, no només a Espanya, sinó a tot el món, i hi ha una comunitat molt gran, de jugadors i d'ex-jugadors. I aquí és on hi ha la clau, no? Hi ha, jo és que he jugat, ara ja no jugo perquè no tinc temps, però el que no juga, no té temps i ha jugat, li agrada veure-ho i entén el que està passant.
Bé, en el sector dels e-sports, quin seria l'organigrama i quins possibles oficis hi ha, que segurament també tu fent classes t'ho demanen? És un ecosistema brutal, no? Quins serien els oficis
clar,
que genera?
Això també és una molt bona pregunta. els oficis que hi ha alguns que em puc dir que són nous oficis i alguns que són derivades d'oficis tradicionals, no?
Clar.
És a dir, tu pots ser un enginyer d'imatge i so, especialista en esports. De la mateixa manera que pot ser un especialista en futbol o en bàsquet. És a dir, estic en una casa, no?, que és MediaPro, on ens dediquem a fer continguts i quan fas un contingut que és futbol, tens els especialistes a futbol. I quan fas un contingut que és bàsquet, tens els especialistes
a
bàsquet.
És diferent sonoritzar.
Correcte.
Una cosa que una altra.
O un concert,
no?,
de música. És a dir, l'equip que porta, sí, hi ha càmeres, hi ha micros... La base és la mateixa, però no és el mateix produir un contingut d'esports que un de futbol.
Tu recomanaries algú que digui, va, jo vaig a fer, per exemple, no sé, dic so o electrònica, aquesta tal especialització o no cal? O jo crec que el futur és cap a això, cap a, anem a aquest detall.
Aquí em poses en un dilema, perquè és una de les coses que m'ho pregunten i jo m'ho pregunto a mi mateix. Jo sempre defenso, a nivell de formació, que no cal. Jo sempre poso l'exemple de l'enginyer industrial o d'un enginyer electrònic, correcte. Fes primer l'enginyeria i després busca l'especialització. Crec que és la...
Perquè o potser final... a la pràctica, no? Més
que
amb la formació,
sí,
no?
Sí, a dia d'avui la formació ha canviat moltíssim, això, no? I tenim els graus i llavors els màsters que et permeten fer exactament això. També és veritat que vas a la universitat i on abans teníem dues enginyeries, ara en tenim 30, i que això també se't fa a vegades fins i tot difícil. Què escollo? Telemàtica? Informàtica? Tens tantes opcions que... Què tries? Doncs, si no ho tens clar, agafa la generalista i després ja agafaràs l'especialització.
Però, a banda dels oficis dels esports que es poden veure més, que, no sé, els entrenadors,
correcte,
els que
sí,
juguen...
Hi ha uns molt clars, no?
Hi ha alguns molt clars, però n'hi ha altres que no són tan clars
no,
i que són supernecessaris, no? Quan munteu un esdeveniment, per
correcte,
exemple.
Correcte, això és el que et deies. I nosaltres tenim realitzadors, tenim editors, tenim els àrbitres, tenim els observers, que al final són la gent que està mirant el joc i que fan la realització del joc, no? És a dir, el que tu veus és allò que nosaltres triem que tu vegis. És a dir, el joc et dona diferents punts de vista i tu has d'anar triant en funció del que tu creus que és més interessant per l'espectador. És una especialització pura. És a dir, tens la responsabilitat, com en el futbol, no? Tu estàs a casa i què veus? La càmera que el realitzador ha decidit i que tu vegis. I esperem que estiguis seguint la pilota, no? I que vegis el gol al moment que toca. No? Doncs això és exactament el mateix. No?
Una de les coses brutals, no? Jo dic, per exemple, en el cas de Twitch, no? que també té una explosió ara aquesta plataforma, que al fons la gent s'acaba fent una realització personalitzada a vegades.
Absolutament.
No? Perquè, clar, si cada creador està emetent més el genèric, tu pots anar canviant de, no? de canal i la gent està fent de realitzador ell mateix, canviant la perspectiva. No,
no, no. No.
Això no sé
així.
Si us fa canviar també la manera de fer les coses a vosaltres.
Bueno, això és un repte.
No?
Això és un repte perquè... Com això, a més, canvia cada dia hi ha noves eines, cada dia hi ha el mateix Twitch, YouTube, et donen mecanismes perquè tu puguis millorar el teu propi contingut, ens obliga a estar constantment revisant i pensant què fem i com ho fem. I ara, escolta, ara ha sortit aquesta nova funcionalitat i com l'aprofitem i com la posem en el directe. O sigui, és realment molt intens.
De totes maneres, es nota des de MediaPro i des de la Lliga que aneu bastant a l'avançada, no? Perquè sí que és veritat que ara televisions més tradicionals estan arribant a plantejar-se coses que vosaltres us heu trobat abans, no?
Sí, bueno, això és fruit una mica del que he comentat, aquesta reflexió que vam fer ja fa uns quants anys i de buscar el nostre espai. És a dir, al final som una empresa que fa continguts.
Sí.
I els continguts, l'únic que estem fent és posar-los en les plataformes adient perquè cada contingut també té el seu lloc, no? És a dir, no és el mateix una sèrie, una pel·lícula, que una competició d'esports o una competició de futbol, no? Llavors, el que hem intentat és... de la manera més modesta possible, és entendre què vol la gent i oferir el que volen en la plataforma que volen.
I crear una indústria.
I crear una, sí, anar fent indústria. És a dir, el nostre és un projecte industrial i és un projecte que va començar fa 30 anys i que segueix, no? No para de créixer, sempre des d'aquesta vessant, no? De la producció de continguts. I escolta'm, la tecnologia aquí és el de menys, no? La tecnologia és una eina, és un mitjà i fem arribar aquell contingut ara toca Twitch, doncs Twitch, i demà tocarà una altra cosa.
El contingut que continua sent el rei, no? Llavors, per on passi o per on es vegi...
És el de menys.
És el de menys.
És el de menys. De fet, ho tria l'usuari, no? O ara, com em deia, ara toca Twitch, YouTube, i demà passat segur que hi haurà una altra plataforma que... o una altra manera de consumir.
Clar, això també és una mica perillós, no? Perquè són, al fons, són plataformes privades i estem una mica a expectatives del que vulguin amb els seus algoritmes, tenen molt la paella pel mànec, no?
Això és la mateixa discussió dels Googles, dels Facebooks...
Sempre, no?
Estem allà mateix. Mm-hmm. Sí, sí, això és una gran discussió que t'intentes protegir com a indústria, però és molt complicat. No,
no sé si el futur el veus més com a microbombolles, és a dir, no tant que hi hagin quatre marques que ho dominen tot a nivell geopolític i geotecnològic, evidentment, sinó que cadascú es pugui fer les seves pròpies solucions. Quan el 100% de la població sigui digital, que això passarà d'aquí a pocs anys, no sé si tindrem aquesta perspectiva o continuem anant els mateixos a nivell tecnològic, tu què creus? És una mica ciència-ficció,
no sé,
això,
No sé si el que crec o el que vull, però evidentment jo crec que manin quatre no és bo. Si al final estem en una situació monopolística total i nosaltres des de el que podem fer, doncs, a petit gra de sorra, doncs, anem fent les nostres pròpies iniciatives, que creiem que és el que hem de fer. És a dir, evidentment, a part d'estar Twitch, els YouTubes i on s'hagi d'estar, tenim la nostra pròpia plataforma, on anem posant els nostres continguts, on va creixent, a poc a poc va creixent, i el públic dirà si és una plataforma que ha de continuar existint o que de moment va creixent.
De moment teniu molts bons números. Per exemple, va ser l'aturada de la pandèmia que es va poder fer com a... Vam anar fent coses amb mascareta inclosa, vull dir que bastant bé. I aquest any heu reunit a més de 2.000 espectadors en estadis de Barcelona o Sevilla. Diríem que el 2022 ha estat una mica ja l'any del retorn a la normalitat.
Totalment, sí, sí. El 22 va ser l'any de retorn a la normalitat. Una mica encara post-pandèmia en alguns països, per exemple, a Latinoamèrica no vam recuperar encara 100% la normalitat, però aquí sí, i 23 sí que ja anem a per totes, a tot arreu.
Recordo haver parlat amb tu abans que s'incorporés el Barça en el món dels esports, te'n recordes? I COI i tot això. Ara pots fer una mica de balanç. Això us ha disparat o heu mantingut les bones xifres que ja teníeu? Quin ha sigut el canvi?
Bueno, això va ser l'any 22, no? L'any passat. La veritat és que va ser un any espectacular.
Sense es va notar tot això,
Va notar moltíssim. La suma de tots es van incorporar COI, Fanàtic, Herètics, el Barça. O sigui, són quatre IPs...
Bueno, i Boca Juniors, River Plate,
correcte,
o sigui, clar,
això,
o sigui,
Espanya,
més enllà, no?
I exacte, clar. A països com Argentina, doncs, tenim la rivalitat d'un Boca Juniors a River, no? Llavors, sí, el 22 va ser un any de rècord.
Creieu que hi haurà més clubs que s'hi apuntaran en això dels e-sports?
Jo crec que sí. El que passa és que necessitem que els clubs que s'apuntin s'ho creguin, no? És a dir, hi ha hagut, com t'ho diria, no? S'han creat com expectatives, no? Moltes expectatives que si no les treballes des del club no són correspostes, no? Llavors, això és com una secció més. L'has de treballar,
clar,
l'has
no,
de cuidar...
No tenir per tenir, o sigui, no tenir per tenir,
correcte,
sinó creure-t'ho, no?
No t'hi posis perquè està de moda, sinó perquè creus realment que t'aporta, que és una part més del teu club, que t'ajuda a tenir gent jove al voltant, que t'ajuda a crear noves dinàmiques... I que, escolta'm, de mateixa manera que tens el hockey, per dir alguna cosa, doncs tens els e-sports que igual són més rentables que el hockey.
Clar, és que jo estava pensant ara amb dades. No sé si ja són els e-sports ja són els que mouen més diners, però estem allà, eh?
Mira,
més que el cinema, segur.
No ho sé.
O els videojocs. Potser ampliar-ho videojocs, no?
No, clar, correcte. Si tu agafes el món dels videojocs, estem un ordre de magnitud per sobre el cinema. Sí, això està claríssim. Mm. I si comences a mirar determinats clubs d'e-sports i els compares amb segons quins clubs d'esports equivalents, comencen a tenir facturacions fins i tot superiors. Fins i tot superiors. Això és un fet, no? És llavors, bueno,
i abans, que fa molta
i sense
gràcia...
subvencions, que la majoria dels clubs esportius tenen ajudes o subvencions. No?
A vegades es parlen, no?, els videojocs, surten notícies, els videojocs, no sé què, com si fos una cosa nova. Quan el tema és, ara, què fan? Jo dic, els pares gamers per educar els seus fills, perquè dius, no estiguis tant a l'ordinador. Dic, però perdona, si és... O sigui,
Jo tinc un repte.
Pares
jo
i mares gamers, no?
A nivell personal tinc un repte.
No?
Tinc un repte.
Clar.
Sí, sí. Soc pare de tres fills i com li dic al meu fill que no jugui, no?
Clar. I també...
No, jo crec que això... Mira, jo sempre poso l'exemple de les cerveses, no? És a dir, oi que tenim cervesa a la nevera i no anem borratxos tot el dia pel carrer? Doncs això és el mateix. Escolta, tenim un ordinador, tenim el mòbil, tenim la PlayStation a casa i el que hem de fer és educar els nostres fills... ensenyar-los a fer-ho servir. No?
És ja, però aquesta obsessió per preguntar-te quantes hores s'hi estan connectats, es poden fer estar mil coses. Algunes
sí,
d'elles molt productives, no?
Sí, correcte.
Hi ha com una obsessió dels pares per preguntar-te i a quina edat han de tenir mòbil? I quantes hores s'hi han d'estar? I potser el que ha de fer és aquest diàleg entre pares i fills de saber què estan fent.
Correcte.
I, no?
Jo, a mi em preocupa molt, exacte. Clar. Em preocupa molt més, o crec que ens ha d'ocupar i preocupar més, és, escolta'm, què estàs fent, què estàs mirant, no? Perquè els videojocs tenen tota la seva problemàtica, que hi és. Però, escolta'm, quan un noi o noia es connecta a internet, aquell món està ple de pornografia, de violència... O sigui, no sé, jo crec que el videojoc és el menor dels meus problemes en aquests moments. O sigui, quan parles amb un fill de 12, 10, 14 anys o 16 i parles honestament, no? Amb ell i dius, escolta, què fem, no? És a dir... Ens liem i posem un control parental i no et deixo fer res? O som honestos tu i jo i m'expliques i com ho fem, això, no? Clar, això no estem acostumats.
Hem de fer aquest diàleg, no?
Hi ha un diàleg...
D'un acord familiar, de com ho muntem tots. Perquè...
Absolutament, però no només a familiar, sinó a nivell educatiu.
Sí.
Què estem fent a les escoles per això?
Clar.
Estem fent res?
Ja sé, jo sóc molt tecnooptimista i sempre li busco la cosa bona, però a mi em fa l'efecte que els videojocs han generat nois i noies molt més àgils amb moltes coses, o sigui,
aporta coses tan positives... No hi ha cap mena de dubte. Hi ha dos coses que són un fet. Una és l'interacció home-màquina. Desenvolupar una sèrie d'habilitats que jo no tinc.
I que es serveixen per un munt de coses,
i que
no?
La gent jove té un exemple molt tonto. O sigui, quan un metge ha d'operar amb aquests robots que tenen a dia d'avui... Jo no sé si ho heu vist mai, però
sí,
la
tant.
Complexitat que té allò és un repte saber fer anar a aquella màquina. Llavors, escolta'm, si tu pots ensenyar amb els videojocs, amb experiències gamificades, a aprendre fent aquests robots...
Clar.
Sobre un món.
I una altra de les coses també bones també són els idiomes, no?
Bueno, o sigui, molta gent que ha après anglès jugant, moltíssima gent. Per
pares
què?
Que perquè... se sorprenen que el seu fill sàpiga tant anglès,
bueno,
no?
O que parla amb anglès amb algú que no sap qui és i dius, escolta'm, tu com t'entens? Bueno, doncs amb anglès.
Havien augmentat a l'estat espanyol la gent que es posa subtítols en anglès a les sèries i són la gent jove que les està escoltant en versió original però que per ajudar-se es posen el subtítol en anglès. Això és positivíssim,
això
no?
Això és molt positiu. I forma part de la famosa globalització, no? I ja està aquí, i no hi ha més, eh?
Jordi, per anar acabant amb el tema de la formació, si ara, per exemple, un nano li diu al seu pare que jo em vull dedicar als videojocs, tu creus que està ja preparat aquest pare per pensar que és una indústria, que això té futur?
No. Jo crec que no.
No?
No.
Jo que volia acabar cap amunt?
Jo no. Puc comprovar en el meu entorn, eh? És a dir... Una cosa és que parlis de programar videojocs, però si fas la frase així tan genèrica...
Ja, però hi ha gent que no li agrada la programació, sempre et aboquen cap a la programació.
Totalment.
Hi ha un munt de gent que no li agrada
la societat
programació.
Està
mira,
adulta.
Un dels objectius d'aquest podcast és nous oficis digitals que no siguin només ser programador.
Correcte.
Perquè, clar, hi ha molts més, no?
La societat adulta, diguem-ho així, sí. Quan tu li parles a algun fred, programaria videojocs, segur que ho entenen, ho assumeixen i sembla interessant. Si parlem de, no, jo vull ser influencer, jo vull ser youtuber, jo vull ser creador de continguts, aquí és on ja molta gent se li comença a desmuntar tota la pel·lícula. Llavors, la gent que estem en el món digital, tot això està superinterioritzat, però hi ha moltíssima gent que està fora d'aquest món i que quan li parles, això, et miren amb una cara de... No anem bé, no?
I els creadors en aquest cas són molt importants, també, en el cas de la LVP, no?
Molt,
o sigui, el fet
molt,
que hi hagi
importants.
Creadors de continguts que vagin alimentant tot això que està passant i que es tinguin entretenint, o sigui, Ibais, etcètera, o sigui, això
és
fonamental.
I el més important és que se'ns estan fent grans. És
clar,
a dir,
sí.
Que estem creixent, no? És a dir, ja no són nens, ja són gent més adulta, o sigui, això permet també guanyar una mica credibilitat, no? Que és una mica el que ens està passant, no? Que, escolta, vine a un esdeveniment dels nostres i veuràs que no són nens.
És veritat.
Són gent jove, però ja no són nens.
I suposo que també estàs d'acord en que hem de fer equips multidisciplinars i de multiedat, no, i de multigènere i de multimulti, no?
Total. Diversitat en tots els sentits. Que és l'única manera d'enriquir i de créixer.
Va, la pregunta lapidària. Veurem una final del Mundial de League of Legends a Barcelona?
Home, jo espero que sí.
Serà aviat, això?
Això ja no t'ho sé respondre, però t'asseguro que estem lluitant, eh?
Sí? Doncs això vull viure jo, eh?
A tots ens agradaria viure-ho, perquè imagina't un Sant Jordi ple amb una final d'aquestes.
Oso de pell de gallina.
Sí, sí.
Només de pensar-ho. Escolta, un plaer, Jordi Soler, i espero que hagis inspirat a un munt de gent que escolti aquest podcast, perquè volem això, volem ensenyar quins són els nous oficis amb noms propis i trajectòries tan diverses com aquesta, que jo crec que m'hi trobaré molt, no?, en aquest podcast, de gent que està fent que ha tingut com molts recorreguts i que no és només l'enginyer pur i dur, sinó que també és humanista, que tu també tens molta part d'humanista.
Un plaer.
Gràcies.
A tu.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
És evident, ho acabem de parlar amb en Jordi Soler, els equips dels esports electrònics no només busquen jugadors experimentats amb hores i hores d'entrenament, també busquen perfils especialitzats en diversos sectors. Fan falta professionals del màrqueting, fisioterapeutes, psicòlegs esportius, analistes de dades, realitzadors i creadors de contingut, però tots ells enfocats al joc, al gaming. Hi ha diversos camins per arribar aquí, però els últims temps han sorgit alguns graus especialitzats i, sobretot, màsters. És el cas, per exemple, del nou màster en línia de la EUNCET Business School. Es centra en el màrqueting i la comunicació dels e-sports. T'expliquen, en genèric, l'ecosistema i els processos concrets que hi ha. Perquè et facis una idea, hi ha 6 blocs, promotors, publicitaris, equips, plataformes de distribució, marques i audiències. L'estat espanyol és el tercer país amb més creixement en aquest sector dels videojocs. Tal com explica David García des del blog de la Universitat de Ciència i Tecnologia, aquestes serien algunes de les empreses líders en el món dels e-sports que han contribuït a disparar-lo, a banda de MediaPro, que va molt forta a l'estat espanyol i ara a l'Amèrica Llatina. Riot Games és coneguda pel popular joc, el League of Legends que parlàvem, ho dèiem amb en Jordi Soler. El LOL ha estat un pilar fonamental a l'escena dels e-sports, organitzant el campionat mundial. Riot Games. Activision Blizzard és una de les companyies més grans en la indústria dels videojocs i també té una forta presència en els e-sports. Són els responsables de jocs com Overwatch i Call of Duty, els quals tenen lligues professionals organitzades per la companyia, com la Overwatch League, el Call of Duty League. Ara també s'hi ha unit en aquesta empresa King. Activision Blizzard King té una de les seves seus a Barcelona. Bé, si t'agraden els videojocs en genèric, podríem dir que hi ha diverses carreres universitàries i cicles de formació professional que et poden anar bé per dedicar-t'hi. Si t'agrada la part artística combinada amb la tecnologia, alerta. Pots estudiar enginyeria informàtica, enginyeria de programació o enginyeria multimèdia. Una opció també és el grau de comunicació audiovisual, si no vols programar, però sí que vols fer guions o ser, per exemple, tècnic de so. També es pot arribar als videojocs des de les belles arts. Els graus més concrets i que s'imparteixen en diversos llocs és el grau en disseny i desenvolupament de videojocs. A la UPC, Universitat de Girona, o a la Pompeu Fabra hi ha el grau de disseny de videojocs. També hi ha grau d'animació, grau superior d'animació en 3D. A la Universitat de Lleida, per exemple, hi ha un cicle formatiu de grau superior en 3D, jocs i entorns interactius. Hi ha molts oficis diferents, des del programador fins al jugador que aprova el gamer tester. Són professionals que es dediquen a jugar a videojocs per comprovar la seva qualitat, buscar les errades, analitzar l'experiència de l'usuari abans de llançar-lo al mercat. No és tan fàcil aconseguir ser un jugador que testegi. Un testador de jocs ha de tenir coneixements de disseny i programació per poder fer comentaris de valor als dissenyadors i dissenyadores del joc.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
Tomàs Roy, director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Hola, Tomàs.
Hola, Mariola.
Avui tinc una petició. Vull que em parlis d'això que moltes persones de les que he parlat en aquest podcast em diuen. Gestors de contrasenyes. Perquè fem servir una contrasenya per tots. Explica'ns què són els gestors de contrasenyes.
Mira, Mariola, diríem que aquí tenim el que és un gestor de contrasenyes pur amb diferents funcionalitats. Alguns d'ells estan directament amb internet i els pots no lligar en un dispositiu. Alguns d'ells no et permeten que quan l'estiguis utilitzant facis una captura de pantalla, et permeten generar passwords complicades, tal. En general, podríem dir que és un clauer en el qual pots tenir les teves claus de forma segura, vale? Per tant, és quelcom que et permet gestionar algo que humanament no és fàcil de gestionar, i ho reconec, que és dir que per cada entorn tinguem una credencial diferent i complicada. Per tant, és un lloc com dir, escolta, jo li pregunto a ell que ell té guardades les meves passwords, obro la caixa forta de les claus i la vaig agafar quan em servís.
Clar, només amb una única contrasenya, que és la de
obrir el clauer,
generador, d'obrir el clauer, ja et serveix per totes les que tens a dins, no?
I aquí jo destacaria dos que, a més, han anat evolucionant en el temps, vale? No per res, o sigui, n'hi ha uns quants que són genèrics i que
tenen... I que poden ser aplicacions fins i tot, no? En general,
sí,
són aplicacions,
hi ha
el no?
LastPass, el OnePassword, el Keep Pas, el Dashlane, o sigui, hi ha diferents que fan això i ho fan molt bé. Però entenent que hi ha grans jugadors que han posat fil a l'agulla, crec que és important entendre què fa el Google Authenticator i què fa el Microsoft Authenticator. Vale? Són el que es diuen no només gestors de contrasenyes, sinó doble factor. Aquesta paraula l'anirem escoltant molt, vale? Perquè és allò de dir, no només em protegeixo amb una credencial, amb un usuari i una password, sinó que cal algo que tinc. I aquest algo que tinc normalment és el mòbil. La regulació ha fet que per serveis bancaris t'envien un SMS i en entorns d'aplicacions hi ha, per exemple, el Google Authenticator, que és el que es diu un one-time password. Et dona una password d'un sol ús, per exemple. No? Et dona un numeret que va canviant i aquell numeret fa que, si algú te'l robés, té 30 segons per atacar-te perquè després ja ha canviat el número. Per tant, no només és la fortalesa de la password, sinó que hi ha finestra d'oportunitat que, si no coincideix, ja
clar, es redueix molt i és molt segur. Clar.
Aleshores, una altra cosa que té el Google Authenticator és que es coordina en el núvol, vale? I per tant tu pots canviar de dispositiu i estar sincronitzat en el núvol des de l'abril del 2023. També hi ha el Microsoft Authenticator, que serveix per gestionar contrasenyes, com he dit, no permet captures de pantalles i està integrat amb l'Edge, que és el navegador i, per tant, que és de la família de Chrome i, per tant, també amb el Chrome, però cal tenir present que no està integrat en l'entorn de Firefox. Per tant, són dos entorns molt potents.
Per tenir el Google Authenticator, què ha de fer?
No, se'l descarrega, és una app que tens en el teu mòbil que ja està integrat en moltes aplicacions i que pots reutilitzar per guardar les credencials de forma automàtica de molts entorns. Per tant, tu, en el moment que una aplicació, Facebook, Teams, qui sigui, vulgui et permet connectar-se amb el seu Google Authenticator i tu només has de resoldre el repte que et posa posar un número o identificar-te biomètricament o el que sigui i et fa entrar ja directament a l'aplicació.
Doncs haurem de parlar encara més els pròxims programes, hem de parlar de contrasenyes perquè, no sé, de fet el futur és que no viurem sense contrasenyes, no?
Aquest és l'únic futur possible.
D'acord, gràcies. Semblava que era un simple joc i aquest capítol sobre els oficis dels videojocs i els e-sports ha donat per a moltíssim. Amb Jordi Soler, el director de la Lliga de Videojocs Professional, hem descobert que hi ha moltes oportunitats i que tothom hi té un lloc. Cal redirigir els nostres gustos en videojocs i plantejar-ho com una possibilitat real d'ofici digital. Hem donat moltes pistes i esperem que hagin estat útils. Marxem amb la mirada posada en un futur pròxim. Catalunya i Barcelona s'està convertint en un pol d'atracció de la indústria del videojoc. Ens ho hem de creure i volem veure un Palau Sant Jordi ple i cridant en una final mundial de LOL, de la League of Legends. De moment ja hem vist vibrar diversos cops les instal·lacions del fòrum, però segur que ens esperen moltes més sorpreses. Després d'escoltar Tomàs Roy, espero que ja hagis aplicat a la teva vida digital també un autentificador, o el de Google o el de Microsoft. Hem de tenir una contrasenya diferent per cada cosa, però és tan difícil recordar-les que la solució és un generador de contrasenyes. És supersegur, paraula de Tomàs Roy. Bé, gràcies pel seguiment que esteu fent d'aquest podcast que faig amb Carles Planes Bou, Marcel i Joan Arenyes. Gràcies també a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest podcast de servei públic. Soc Mariola Dinarès, ja ho sabeu, començo motivada i acabo il·lusionada. Bé, us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i més oficis digitals.
I al capítol 10 coneixerem un artista digital, Isabel Martínez, coneguda a les xarxes com Isabelita. Va treballar a Instagram i té una trajectòria sorprenent en fotografia publicitària i de moda.
Jo crec que al final tot consisteix en veure't reflectit en el que estàs fent. I si trobes el punt, llavors destaques o es fixa en tu. Normalment el que fa la gent, es marques tothom, és copiar el que funciona. I el que funciona, si copies molt, deixa de funcionar. Llavors, jo vaig trobar un lloc on jo em sentia molt còmoda, molt jo i amb molt recorregut.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.